Els imprescindibles de l'ara i aquí.
Georgia, the whole day through, just in a old sweet song. Georgia, oh my mind. I said, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight.
Avui l'imprescindible, i ens l'ha avançat ja l'Òscar Royo, és el senyor aquest que tenia aquesta veu tan característica, no, Òscar?
Doncs Ray Charles, músic excepcional i tot plegat per una coincidència, i és que Ray Charles ha dit aquesta setmana, evidentment pòstum, un nou treball, The Very Best of Ray Charles, What I Say Live, un treball que es titula senzillament Made in USA, són 16 temes, tots ells evidentment en directe, i on destaquen talls com aquesta Georgia on My Mind, un tema de l'any 1930 de Hoagy Carmichael, i amb lletra de Stuart Gorrell la va popularitzar Ray Charles, i mira, fins al punt tan popularitzada que això és l'himne actual de Georgia encara avui. Mm-hmm. aquesta cançó, Georgia on my mind. Vols que l'escoltem un moment?
La podem escoltar. De veritat és que sense posar-nos d'acord hem pensat abans com a proposta o com a reflexió musical l'Empire State of Mind de l'Alicia Keys, eh? Em recorda les imatges impactants que vam poder reviure ahir, que encara ens colpeixen, de Nova York, algunes de les quals inèdites, de les quals es van poder veure ahir.
No, i és impressionant com el cos et reacciona 10 anys després quan d'alguna manera estàs fart de veure-ho. Cada vegada, saps, allò t'enganxa, no sé, com un xungo intern.
I tant que sí.
Però, en fi, doncs deixem-la, si vols, un segon, perquè sentim com sonava en directe aquest treball, i després et comento res, un petit abans de cara a demà.
Molt bé, som-hi.
Because of this old sweet song keeps Georgia on my mind.
4 minutets i arribem a un quart de 12. Hem escoltat aquest imprescindible d'avui que ens ha proposat l'Òscar Royo, aquest Georgia on my mind de Ray Charles, interpretat per moltíssima gent, però molt peculiar Ray Charles, i deies que ens volies fer un avançament de demà.
Doncs aquest any hem canviat una miqueta, només n'hem fet un, però hem canviat el tema del Donem la Nota els dimarts. Doncs demà, en el tram final del programa, si et sembla bé, et proposaré una banda anomenada The Cooks. És un grup britànic, música bastant desenfadada, amb unes tornades d'aquelles que s'enganxen bastant. Com dius?
Cooks? Galls?
No. Cooks jo crec que aniria potser més relacionat amb el cuina, no ho sé. Mm-hmm. Demà comentem una miqueta la jugada. Tercer àlbum d'un grup que sembla ser que està trobant allò diguéssim, aquella música que et pot enganxar sense massa preocupacions, diguéssim, ni crítiques contra el sistema, ni tot això que es porta ara tant. Doncs demà et parlaré del Junk of the Heart, que és el tercer disc d'aquesta banda, que pinta d'allò més bé, segons les crítiques, clar.
Doncs serà demà, però avui encara ens quedem amb aquestes últimes notes de l'imprescindible Ray Charles, Georgia, oh my man, gràcies, Òscar.
Fins demà, xau.
Ara i aquí. Fem servir la llengua. Parlem català. Festa voluntari. Festa aprenent. El Servei de Política Lingüística patrocina l'espai Sobre Llengua.
Com sempre, els dimarts, després d'aquest imprescindible, com sempre, els dilluns. Era una prova, a veure si estaves atent. Marc Cortés, què tal?
Bon dia.
Estava ja, sempre anem una miqueta avançats, nosaltres, amb referència, en aquest cas, a la possibilitat de parlar amb els nostres protagonistes, com dèiem, el català protagonista, com sempre, els dilluns, després de l'imprescindible, i avui amb la possibilitat de parlar amb un protagonista que el nostre col·laborador, el Marc Cortés, considera prou important, sobretot per un concepte, no? La responsabilitat global.
Sí, jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar el Josep Maria Canyelles, que tot seguit el tindrem aquí nosaltres, en el Congrés de Serveis Lingüístics, que es va fer a Reus fa uns quants mesos, i bé, vaig pensar doncs, que seria una bona oportunitat per sentir el que diu, i a més, doncs, com que és una persona que comunica molt bé, jo em sembla que pot ser molt interessant.
Ben segur que sí. Volem lligar el concepte de responsabilitat global precisament amb el tema de
la llengua. Evidentment, perquè sí, penso que és molt interessant el que ens explicarà el senyor Canyelles. I bé, és un concepte, doncs, la responsabilitat social de les empreses, que a vegades doncs, sembla que sigui... que parlem d'ètica empresarial o de filantropia, però em sembla que no és ben bé això, i ja ens ho explicarà ara el Josep Maria Canyelles.
Evidentment, amb qui m'indicaran d'aquí un moment des del control, que ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic, i ara sí que m'ho indiquen, és el senyor Josep Maria Canyelles. Josep Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Màster en Polítiques Públiques i Socials a la Pompeu Fabra, també a la Johns Hopkins, promotor de responsabilitat global i de Collaborati, una iniciativa per als territoris, diu, socialment responsables.
Exacte.
Defineixin què és responsabilitat global.
A veure, responsabilitat global és el laboratori d'idees que em dedico doncs, a fer consultoria, a portar idees en el camp de la responsabilitat social. I la responsabilitat social és un enfocament de gestió que fan les empreses i les organitzacions, jo diria que més avançades, que tenen una cultura i uns models de gestió que estan més en la línia dels nous temps, del que seria com fer negoci en la societat del coneixement. I per tant són empreses que tenen una sensibilitat especial, no només per un tema d'ètica, per dir-ho així, sinó senzillament perquè han entès que avui dia cada vegada més una empresa està envoltada d'uns grups d'interès, des de la clientela, des dels propis inversors fins i tot, els propis treballadors, hi ha molts grups al voltant de l'empresa i aquests grups tenen cada vegada més unes sensibilitats que ja no són únicament fer diner, sinó que hi ha moltes altres sensibilitats en joc, i l'empresa que no no sàpiga moure's adequadament en aquest joc d'interessos múltiples, entre els quals hi ha temes ambientals, temes socials, temes molt diferents, basats en el respecte, en la tolerància, en la sostenibilitat, etc., aquesta empresa no estarà preparada per moure's en els temps actuals.
Deixem que sigui una mica dolent, Josep Maria. Sovint aquestes idees tan filantròpiques, sap, tan anem tots a una, tan estic caricaturitzant, però per deixar-li el camp abonat a vostè, sovint tenen a veure amb descomptes fiscals i amb aquestes coses, no? Més que amb conviccions, o jo sóc massa mal pensat?
No, sí, una mica m'ha pensat, sobretot perquè, a veure, en primer lloc, no parlem de filantropia, és a dir, són coses diferents. La filantropia és un model que hem d'aplaudir, no en absolut vull criticar-lo, però és un model que estava molt pensat al marge de del funcionament empresarial, és a dir, era aquella empresa que o bé perquè una empresa que doncs, el seu propietari, empreses familiars sobretot, doncs mira, la cosa els hi ha anat bé i decideixen per altruisme destinar els diners a la societat, doncs això ha succeït molt i està molt bé, però això en si no seria responsabilitat social. És a dir, aquesta empresa potser està donant uns diners a filantropia però en canvi està perjudicant el medi ambient, per entendre's, no? Això no seria responsabilitat social. La responsabilitat social afecta al conjunt de l'empresa i afecta sobretot al propi funcionament de l'empresa. No es tracta que donis diners a nocions, sinó com gestiones l'empresa. I d'altra banda, l'altra qüestió que planteges, que seria si la responsabilitat implica algun tipus de benefici fiscal, doncs no, en absolut. És a dir, únicament en alguna acció concreta sí que pot haver-hi bonificacions, per exemple, doncs complint la llei en referència a contractació de persones discapacitades, aquí sí que hi ha unes bonificacions, però això ja forma part de lleis que funcionen i per tant, forma part d'un marc legal de funcionament. Quan parlem de responsabilitat social, parlem del fet que una empresa es planteja com pot estar creant valor per la societat. És a dir, com pot estar simultàniament creant valor econòmic i valor social. Aquest és el gran tema de la responsabilitat social. En absolut, la responsabilitat social és únicament que l'empresa decideixi donar diners. És a dir, la responsabilitat social, precisament, a vegades és difícil d'entendre i és difícil d'explicar, perquè és complexa, i és complexa per això, perquè no estem dient purament que l'empresa sigui ètica o que l'empresa doni diners o que l'empresa sigui filantròpica. Estem dient que l'empresa tingui la intel·ligència suficient com per fer un model de negoci que acabi beneficiant a la pròpia empresa, als seus grups d'interès més directes, i el conjunt del planeta, el conjunt de la societat, el conjunt de l'entorn.
Sí, i en l'àmbit lingüístic, que és el que ens interessa més aquí, què ha de fer una empresa per ser socialment responsable? Quins beneficis poden tenir l'empresa? I fins i tot quines conseqüències pot tenir per l'entorn?
Clar, és a dir, aquí quan parlem de responsabilitat social i de sostenibilitat, no ens referim, encara que a vegades algú pugui també deixar-se portar per allò, per a vegades pels missatges molt simples, no parlem només de temes ambientals, parlem d'una gran diversitat de temes. En definitiva, parlem de com l'empresa o l'organització, perquè parlem d'empreses grans, empreses petites, pimes, parlem d'empreses públiques o parlem d'entitats sense ànim de lucre, tant se val. Sembla de com aquesta empresa recull aquelles inquietuds que formen part de la societat. Una empresa, per tant, que d'alguna manera estigui sent sensible en allò que espera la societat. La societat pot voler dir allò que legislen els propis governs, pot voler dir allò que expressa la ciutadania, pot voler dir allò que expressen els seus clients, allò que d'alguna manera els seus treballadors doncs, manifesten. L'empresa ha de saber articular aquesta sensibilitat i donar-hi resposta. Què passa amb els temes de llengua? Home, doncs passa que habitualment les empreses, és un tema que pel que sigui, perquè s'ha polititzat molt, a vegades els hi fa una certa por contrari, bueno, i en definitiva el que fan és considerar-ho només des del punt de vista legal. Fins i tot a vegades incomplint el propi marc legal. Però, per tant, a vegades es fa difícil que les empreses estiguin integrant-ho correctament des del punt de vista de la responsabilitat social. Una empresa que realment s'ho plantegi des del punt de vista de la responsabilitat social hauria de tenir en compte, en la seva actuació lingüística, hauria de saber equilibrar tres punts de vista. D'una banda, el que és el marc legal, és a dir, allò que l'Estat o l'administració li està demanant, allò que li demana l'entorn comercial, per tant, la clientela o la filosofia comercial en general, i en tercer lloc, allò que li demana la societat, per tant, la responsabilitat social. Si una empresa sap integrar aquests punts de vista de compliment de la llei, alhora de bon criteri comercial i, finalment, de responsabilitat envers la societat, trobarà quin és l'encaix més adequat. És a dir, que no hi ha solucions fàcils, però clar, el que no té sentit és que encara avui dia hi hagi empreses que amb prou feines compleixen la llei o l'estan incomplint directament, que no apliquin criteris comercials, perquè estan utilitzant, és a dir, estan refusant a vegades d'utilitzar la llengua que la pròpia clientela els està demanant, i finalment estan oposant-se o tenint un comportament contrari a les expectatives de la societat, manifestades doncs, històricament a través d'una voluntat de pervivència de la llengua, a través d'organitzacions socials, a través de les pròpies administracions, si es vol, com a garants del que seria la voluntat popular. Per tant, una empresa ha de saber articular aquesta voluntat.
Josep Maria, una qüestió, em venia ara al cap, eh? Ara seguirà parlant el Marc, aquest tema el motiva bastant, eh?
Sí.
Però ara em venia al cap amb tota aquesta reivindicació que hi ha hagut i tota aquesta polèmica al voltant de la immersió lingüística, avui inici del curs a Catalunya, etc, etc. Podríem extendre el que vostè ha acabat d'explicar en format d'empresa a la societat i el tema de la responsabilitat global, en aquest cas corporativa, a la responsabilitat global societària? Seria aquest un bon exemple de reacció que hi ha hagut davant aquesta qüestió o no?
Bé, aquí si parlem de... És a dir, una cosa seria el món escolar o el món de la política. Aquí, per relacionar-ho amb el tema aquest en què ens trobem ara de tot el que és el tema de l'ensenyament de la llengua o en la llengua, en aquest cas la immersió lingüística, jo diria, a veure, segurament trobem a faltar, jo crec que formaria part de la pròpia responsabilitat social de les empreses en el seu conjunt, és un posicionament més clar. És a dir, l'empresa necessita persones cada vegada més, ja no dic només per un tema legal, que sàpiguen parlar tant català com castellà, cada vegada més l'empresa necessita persones multilingües i persones sensibles a la diversitat. És a dir, no només amb capacitat per ser multilingües, sinó sensibles a la diversitat. Per tant, d'alguna manera, l'empresa hauria de poder exigir a la societat, i en aquest cas a les polítics i al món escolar, que la gent surti preparada en aquest sentit. I la immersió és el que més ho garanteix, és evident. És més, el problema en moltes ocasions és que doncs, tu vas a comprar a un establiment, posem per cas una cadena, un supermercat, i persones joves que han estat perfectament educades i, per tant, capacitades tant per parlar i entendre tant català com castellà, en moltes ocasions, en moltes cadenes de supermercats, tu hi vas, parles, fas una tria i parles en català, i la persona et contesta en castellà, a més, tenint en compte que estem parlant de converses que no tenen un elevat nivell intel·lectual, sinó que estem parlant de converses doncs, molt, molt, molt banals. No? Clar, d'alguna manera, aquí succeeix que aquella persona ha entès doncs, que el bilingüisme vol dir això d'aquí, i aquest bilingüisme pot funcionar al carrer. Jo al carrer puc parlar amb la meva llengua i una altra persona em contesta amb una altra. Això seria perfectament doncs, una situació bilingüe normal, però amb una relació comercial en la qual jo vaig a comprar i hi ha una persona que m'atén per cobrar-me i donar-me el camp, això no és normal. És a dir, el normal amb una bona relació comercial seria que la persona em respongués amb la llengua que jo com a client he triat, sigui català o castellà. I cada vegada més, doncs, si hi ha una capacitació en anglès, doncs segurament també, si hi ha una persona que parla en anglès, que tinguis capacitat per respondre-li en la seva llengua, si tens aquesta capacitat, encara que legalment puguis no estar-hi obligat. Per tant, ja no parlo tant d'obligacions legals, sinó que parlo d'un tema purament comercial.
Sí, sí.
I fins i tot ja sense entrar estrictament en responsabilitat social. Sí. Un tema comercial. Clar, la responsabilitat social de l'empresa és precisament donar les instruccions, i en aquest cas parlaríem, per exemple, de codis ètics. Hi ha codis ètics d'empreses que regulen el comportament ètic dels seus propis treballadors, entre aquests elements del codi ètic diuen cal atendre les persones en la seva llengua. Un exemple seria la cadena Bon Preu. És a dir, en el cas de Bon Preu diuen la salutació que es dona a la persona que anem a cobrar-li sempre serà en la llengua del país, en aquest cas en català, i el dia que estiguem doncs, a l'Aragó doncs serà en castellà. Ara, a continuació, sempre s'ha de contestar o sempre s'ha de continuar la conversa amb la llengua que tria el client. Si el client tria català, català. Si tria castellà, castellà. Això és un acte comercial i de responsabilitat social i de correcta codificació per part de l'empresa. I bueno, això queda absolutament vinculat. És a dir, l'empresa ha de demanar a la societat que li aporti treballadors perfectament capacitats, però alhora l'empresa que no pot desentendre's d'això d'aquí, que forma part d'una inquietud social. L'empresa ha de codificar-ho i fer entendre a la gent que el bilingüisme i la llibertat de dir tot plegat queda condicionada en el fet que en una relació comercial, home, per un tema de respecte, és el client que tria la llengua.
I en aquest sentit, potser cada vegada els catalanoparlants som una mica més exigents amb la llengua, no? I suposo que les empreses o algunes empreses deuen notar aquesta pressió social, no?
Sí, el que passa que a vegades, jo penso que tots plegats hem tingut la temptació, o ens passa, que aquesta exigència Precisament a vegades, com que estem tan cansats, dius, ostres, tants anys i democràcia i encara continuem igual, a vegades l'acabes verbalitzant amb un estribot, no? amb un crit, per entendre's, no? amb una queixa, però no ho fem d'una manera formalment adequada. Ja. És a dir, aquesta queixa que nosaltres podem fer, que la fem a la persona en concret, o sí. la podem fer després amb els companys o amb qui sigui, pot ser que a l'empresa no li arribi. Clar. És a dir, quan a mi em truquen d'una empresa telefònica per oferir-me uns serveis, jo li dic, perdoni, si vostè em vol vendre uns serveis, jo entenc que el primer que vostè ha de fer és atendre'm amb la meva llengua, perquè si no, clar, quina garantia m'està donant que vostès em respectaran com a client si per començar ja no em respecten ni amb la llengua? Clar, aquesta expressió, diguem-ne, serena i situada en clau empresarial, no en clau identitària, sinó clarament en clau empresarial, li pot ser a la persona, però això mai arribarà a l'empresa perquè aquella persona mai ho transmetrà. És a dir, quan aquella persona hagi d'anotar per què ha fallat aquest intent comercial, mai apuntarà, mai deixarà anotat que és com a conseqüència d'aquella no sabia atendre'm en català, perquè en definitiva està anotant una manca d'una habilitat pròpia que ella té. Per tant, si nosaltres aquesta queixa no la fem arribar a l'empresa, l'empresa mai sabrà que hi ha ciutadans que s'estan queixant en aquest sentit. Per tant, penso que aquí el que ens aporta la responsabilitat social és un canal perquè, clar, una empresa que gestioni la seva responsabilitat social, i cada vegada més totes les empreses, les millors empreses, no només les més grans, les millors empreses, poden ser pimes, però aquelles que són més excel·lents, estan gestionant la responsabilitat i, per tant, tenen canals per, no només per agafar les queixes, sinó canals per dialogar i per entendre quines són les expectatives de la ciutadania, dels grups d'interès, etc. Si nosaltres tenim l'habilitat per fer arribar aquesta sensibilitat, que no vol dir només un crit, una queixa, sinó que vol dir, escolti'm, jo sóc un client, vull ser tractat amb la meva llengua perquè és el que correspon, i és el que passaria en qualsevol altre país del món, però alhora jo espero també d'aquesta empresa que sigui socialment responsable amb el país, i si el país té més a més aquesta expectativa, doncs jo tinc ganes que aquesta empresa sigui sensible, no només amb mi, sinó que en qualsevol persona li ofereixin aquesta possibilitat.
Molt bé, i us podria donar algun exemple més del que es consideraria una bona pràctica empresarial en aquest sentit, en l'àmbit lingüístic?
Bé, és a dir, bones pràctiques pot haver-n'hi moltíssimes. L'important és que cada empresa sàpiga triar en el seu àmbit en concret, és a dir, perquè a vegades podem estar pensant allò amb grans i excel·lents bones pràctiques, no? Aquesta que he explicat jo ara, per exemple, d'una cadena comercial, sí. pot ser molt, molt interessant, però sobretot el que la fa interessant és el fet que estigui codificada, és a dir, que estigui integrada, que dintre d'un codi ètic de l'empresa, en el qual es regulen diferents aspectes del comportament ètic, apareix també el tema de llengua. Aleshores, moltes vegades l'empresa el que no sap és codificar aquests temes. Poso un altre exemple, si voleu, en un camp molt, molt, molt quotidià. És a dir, si, per exemple, en un restaurant resulta que fins i tot a vegades et trobes que la carta doncs està perfectament en català i en castellà i en anglès o el que sigui, però per tant la tenen en català. I la persona que et ve a atendre a prendre nota, tu li dius els plats que vol i a vegades li costa d'entendre't, quan fins i tot la pròpia carta està en català. És a dir, l'empresa té una voluntat correcta i fins i tot fa la carta en català, com pertoca d'altra banda, segons la llei, però d'altra banda potser no ha sabut, és a dir, l'empresa no es troba còmoda o es pensa que la gent s'ho podrà prendre malament o que està fent política o vés a saber què, no sap després internament regular aquests temes. Quan de fet hi ha maneres molt senzilles i, és a dir, a veure, una evidentment és la pròpia exigència des del començament, però l'altra és donar facilitats, i l'altra és, per exemple, fins i tot, i escolteu, ja que aquí hi ha persones en el camp aquest doncs, de cambrers que, per exemple, teniu dificultat perquè venen de fora o pel que sigui a entendre la llengua catalana, doncs, per exemple, afavorir que en el diàleg intern, a la cuina on sigui, es faci servir la llengua catalana com una manera d'agafar habilitat i destresa de cara a fer-ho servir els clients. Però clar, si resulta que potser el propi encarregat, que és catalanoparlant, quan parla amb la gent, ho fa en castellà, sí. no està afavorint gens aquesta conducta. Per tant, fixeu-vos que estic posant exemples allò, molt, molt senzills, molt senzills. És a dir, què millor perquè tu prenguis el català, que jo que sóc l'encarregat et pugui parlar en català i per tant així assegurem que tu ho vagis comprenent perfectament. Doncs coses tan senzilles com aquestes no es porten a terme, amb la qual cosa estem reforçant un poc desenvolupament de l'habilitat lingüística.
Molt bé, i no sé si vostè coneix una mica la realitat andorrana en l'àmbit empresarial com d'administració també, i no sé si coneix una mica el que és Andorra.
Com tenim el pati, Josep Maria?
Com tenim el pati? Home, o sigui, a veure, aquí evidentment, a part de l'avantatge que teniu per la situació estrictament legal, és evident que en quant al que és la realitat, doncs hi ha elements que no pinten bé, per dir-ho així, no? Per tant, aquí també es fa evident que, és a dir, que no és suficient. Exacte. Amb un marc legal. Mm. És a dir, que cada vegada més la dinàmica empresarial marca unes línies que supera el que és la realitat que es pugui establir legalment, la realitat normativa.
Allò de les qüestions de fet o de dret, no?
Exacte, exacte. És a dir, aleshores, donada aquesta situació, és evident que cal actuar per altres vies. Clar, una via, diguem-ne, clàssica seria això, plantejar, doncs, escolta, doncs hem de fer un boicot, o hem de fer... És a dir, però jo penso que en aquest moment la situació més intel·ligent, a veure, no dic que pugui haver una empresa doncs, que realment sigui allò, és a dir, ideològicament contrari català, no? Com pugui ser, no sé, el cas d'Air Berlin, aquesta línia, és a dir, hi ha casos que ideològicament s'han manifestat en un sentit molt, molt polititzat, no? Però salvant algunes excepcions molt concretes, en general penso que podem tenir un tipus d'actuació més intel·ligent i més des de l'òptica netament empresarial. És a dir, per tant, aquí el que hem de fer és, penso, com a grups d'interès, com a societat, no jugar únicament amb la carta de la norma legal, que això ja existeix i, finalment, que cal fer-lo complir, sinó que, en tot cas, penso que el nostre discurs ha d'anar més encarat a la lògica empresarial. És a dir, escolti, no té sentit que a mi, que sóc un client, no em tractin amb la meva llengua. I més igual si la llei ho diu o no ho diu. És a dir, esclar que ho diu, que t'han d'entendre com a mínim. Però, escolta, és una qüestió de respecte. O sigui, jo soc client, jo no puc entendre que en un país en el qual la gent s'ha educat per saber parlar les dues llengües, jo no puc entendre que jo, client, parli una llengua i a mi em contestin amb una altra. I atenció, perquè aquesta reflexió aleshores també et porta a dir, bueno, sigui una llengua o sigui l'altra, també pot tenir... Però, en tot cas, amb una gran superfície, jo penso que la persona que atén ha d'estar al servei del client. Amb la llengua del client.
Em permet un petit consell en plan
i tant.
Humorístic?
I tant.
Si mai puja a Andorra, porti una bosseta de valeriana. D'acord?
Sí, sí, no. Sí,
més que res per això de les qüestions de fet i les de dret, que no fos cas que ens agafés una taquicàrdia.
Sí, però, miri, ara jo vaig estar aquest cap de setmana passat a prop d'Andorra, vaig estar a la Vall d'Aran. Jo, més molt ben tractat, els llocs on vaig estar i tot correcte, no? Però ara, precisament, ara, aquest cap de setmana vaig preparar una carta per enviar, doncs, en aquest cas al càmping, dient, escolti, jo soc catalanoparlant, però jo espero que quan vinc a la Vall d'Aran i vaig en un càmping, espero trobar-me que en aranès hi sigui. Evidentment, en un espai turístic, amb moltes altres llengües, en català per descomptat, i castellà, i anglès, i francès, i el que sigui. Però jo, com a persona que ve de fora, i això igualment, doncs, si vaig a la Bretanya francesa per entendre's, jo com a persona que ve de fora no vull tenir la sensació que els turistes que venim aquí som la causa de que la llengua pròpia remeti. És a dir, jo no em sentiré més ben tractat perquè la meva llengua la posin al capdavant. Jo em sentiré més ben tractat si, en tot cas, el que ja és comprensible... Jo, en aquest cas, doncs, com a català, si està maranès ho puc entendre perfectament, i evidentment si està en català fantàstic i tot plegat, si vaig a la Bretanya, evidentment, si només m'ho posen en bretó, segurament no entendré res, i per tant, a més de bretó, necessitaré que estigui en anglès o francès o una llengua que sigui més clarament comprensible per una persona que vingui de fora, però jo no vull, quan vaig a la Bretanya, que la llengua bretona no hi sigui. O sigui, jo exigeixo, perquè jo vull sentir-me bé, i per sentir-me bé no vull sentir que com a turista sóc la causa de que la llengua pròpia hagi desaparegut. És a dir, aquest tipus de missatges els hem de donar, perquè si potser pot passar que hi hagi gent que tenen un hotel a la Bretanya o a la Vall d'Aran i es pensin que per ser més internacionals o per ser més oberts al turisme han de fer-ho únicament amb les llengües principals i la seva llengua pròpia ha de remetre, ha de ser només un tema familiar i no cal que estigui allà a l'hotel. No, escolti, perdoni, jo, turista, li expresso aquesta opinió.
Ja ens ho sembla,
que és aquesta l'actitud que hem de mostrar als consumidors, no? Clar. Perquè al final som còmplices del que estan fent l'empresa. O sigui, l'empresa, perquè hi ha empreses que no tenen més intel·ligència social, per dir-ho així, per entendre aquests aspectes potser més subtils, si es vol. Però, en tot cas, jo com a consumidor he de fer-ho evident, he d'expressar-ho.
Evidentment que sí. Deia que ja ens ho semblava, que seria interessant la conversa així a la prèvia, quan parlàvem amb el Marc Cortés, amb Josep Maria Canyelles, però ens havien quedat curts. Sí, més que interessant, ha estat molt interessant.
Jo que voldria recomanar el web de Josep Maria Canyelles, entre altres, responsabilitatglobal.com.
L'hem penjat ja a la plana Facebook del programa, responsabilitatglobal.com.
És molt interessant.
I tant que sí, donar-se una volteta. Josep Maria, una abraçada.
Quan tingui aquesta carta que us deia això de la Vall d'Aran, en un parell de dies la penjaré aquí a la pàgina.
Molt bé, doncs allà la retrobarem.
Molt bé.
I ens permetrem tornar un dia d'aquests a contactar amb vostè, perquè ens agrada molt... el to d'aquesta conversa i sobretot hem parat moltíssima atenció a tot el que ens ha estat dient. Josep Maria, una abraçada, moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Amb Josep Maria Canellas hem parlat d'aquest concepte especialment interessant, Marc. Ens queda un minut per acabar. Quina lliçó trauries? Perquè sovint, jo m'hi fixo molt amb el Marc, que és de les persones que més atentament, quan tenim un convidat, els escolta, ho fa en plan concentrat, mirant cap a baix, però et delata el que sovint anava sent que sí amb el cap. En què et quedes?
No, doncs bé, jo penso que és una... És un discurs el que té el Josep Maria Canyell, és molt interessant perquè doncs, intenta conscienciar sobretot, i no només a les empreses, a les administracions també, doncs, d'aquesta responsabilitat que tenen, no? Tenim tots, en el fons, perquè amb les administracions també els tenim, i enfocat sobretot en el tema de la, del que em pot treure la mateixa empresa, no? No és allò de dir, no, és que clar, nosaltres a vegades com a administració, quan ens dirigim a les empreses, sempre els diem, no, és que has de complir la llei, perquè no sé què. I des d'aquest punt de vista també del profit que em pots treure tu com a empresa socialment responsable, jo crec que és molt interessant de tenir-ho en compte, no? I doncs aquestes estratègies d'acostar-se al consumidor, d'acostar-se a la societat, i coses tan clares doncs, com aquesta de dirigir-te amb la llengua del teu client.
I tant que sí, ha fet reflexions molt bones i ens ha recordat altres que ja havíem fet aquí sobre aquestes qüestions, com dèiem, de dret i de fet. Marc, moltíssimes gràcies.
Ens veiem dilluns.
Si tornes a proposar convidats tan interessants, la veritat, que ens ho hem passat molt bé.
Molt bé.
Gràcies. Vinc.
Servir la llengua. Parlem català. Festa voluntari. Festa aprenent. El Servei de Política Lingüística ha patrocinat l'espai sobre llengua. Fem servir la llengua. Parlem català. Festa voluntari. Festa aprenent. El projecte Voluntaris per la Llengua consisteix a unir persones que parlen català amb d'altres que en volen aprendre. Participa-hi. Posa't en contacte amb el Servei de Política Lingüística al telèfon 80 66 70 o visita el web català.ad.
De 8 del matí a 12 del migdia, t'esperem a l'Ara i Aquí.
A Andorra 2000 tenim la segona unitat al 70% de descompte. Bistec de vedella de primera A, safata de mig quilo, la segona unitat per només 1,64 €. I om canya tallat, safata de mig quilo, la segona unitat per tan sols 1,19 €. Hamburguesa de bou, safata de dues unitats, la segona unitat, 56 €. No t'ho perdis, més de 500 productes amb la segona unitat al 70% de descompte. 100% preus baixos.
Aquest sí, aquest sí, aquest no. No tots els electrodomèstics tenen cabuda a Electrodomèstics Martínez. Només venem qualitat, primeres marques i bon disseny. Perquè quan tornis, vinguis amb un somriure d'orella a orella. La teva vida canviarà. Electrodomèstics Martínez, especialistes en què visquis millor. Electrodomèstics Martínez, a Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella. Només tenim bons electrodomèstics.
Informació i entreteniment a l'Ara i Aquí.
Interessant el que ens ha explicat Josep Maria Canyelles, el promotor, l'impulsor de responsabilitatglobal.com. Molt, molt interessant. I la Viviana Basolí, que ens porta un tema també molt interessant. Curiós, la veritat, eh? Què val ser una princesa? Què costa? No? I en què inverteix els diners?
En què els inverteixen?
Bon dia de nou.
Bon dia. I quants en guanyen? I tu?
Com estem?
Bé, bon dia de nou, no? Bon dia.
Bon dia de nou, perquè he dit bon dia fa una estona.
Sí, però bueno.
No per antena, però...
No.
Què m'expliques? D'on traiem això?
D'on traiem això, doncs? D'internet, com o no. Què val, no? Ser una princesa, quant costa i quant costa portar aquest ritme de vida que porten o amb què es gasten aquests diners o quines són les princeses que es gasten més diners i les que es gasten menys. Doncs bé, una de les més austeres és la princesa Letícia, la princesa d'Astúries, No se sap exactament quina és la seva assignació, perquè l'assignació de l'Estat va directament a la casa del rei i el rei és, de, el, rei és el que s'ocupa de distribuir aquests diners. La casa del rei rep 8.434.000 euros l'any de part de l'Estat i ell els distribueix. Llavors, el príncep i la Letícia tenen un personal de servei, diuen que és l'estrictament necessari. Quan viatgen, per exemple, les nenes es queden amb la mare d'ella. No tenen unes nanis que guarden els nens, unes mainaderes, sinó que, com pot fer doncs, molta gent, deixen amb els avis. I últimament, la princesa Letícia, tots sabem que només vesteix de dissenyadors espanyols, però és que a part, a la seva vida de diari, doncs, va de Zara i de Mango, com podrien anar doncs, a qualsevol de nosaltres. La Charlene de Mònaco, per exemple, la recent estrenada princesa de Mònaco, bé, ella diguéssim que problemes econòmics no en tindria masses. Tot i ser doncs, el seu marit, el soberà d'un país tan petit com és Mònaco, doncs reben 20 milions d'euros l'any. Però és que a part, el príncep té una fortuna personal estimada en 7.000 milions d'euros. Perquè et facis una idea, l'assessor d'imatge d'aquesta noia és Giorgio Armani.
Mira.
És a dir, no té un pelacany, és un... No. Giorgio Armani.
Està bé.
És el seu assessor d'imatge. Això perquè vegis, no? Una mica anem de Mango Zara a Giorgio Armani.
Està bé.
Mary de Dinamarca, per exemple, ella i el príncep reben 2.430.000 euros nets a l'any. I per què nets? Sí, perquè la casa on viuen i els mobles la posa l'Estat. És a dir, ells no s'han de gastar un duro en viure perquè això, a part d'aquests diners que reben, li paga l'Estat la vivenda. Tenen 4 mainaderes, una per cada nen, i aquesta noia es calcula que es gasta un 2.500 euros al dia només amb roba. Ja que
digues,
sí, ella és molt fan de Prada, Hermès, Gucci o Chanel. Uh-huh. Llavors, doncs, ella al dia, 2.500 euros amb roba.
Que no deu fer-ho per dia. Deu anar un dia i es gasta 10.000 i val per 4.
Sí,
no?
Però ho dividim una mica, no? A la Kate Middleton, per exemple, ells no tenen un sou per ser prínceps. L'únic sou que reben ells és el que es guanya el príncep Guillem com a pilot de la Real Força Aèria Britànica, que són uns 42.000 euros a l'any. A part, el Guillem doncs, té 400.000 euros a l'any de l'herència de la seva mare i després també compta amb l'herència que li va deixar la seva besàvia. Per això no tenen tampoc una vida molt, molt... de dispendi, diguéssim. Una de les més austeres també de les reials europees és la Mette-Marit de Noruega. Ells tenen una assignació de 830.000 euros a l'any, no fan cap dispendi d'aquests diners, ella sempre vesteix de dissenyadors noruecs també, i la família viu en una caseta a les afores d'Oslo, i aquest any, per exemple, han invertit part d'aquest pressupost en reformar la casa on viuen.
Mm-hmm.
També una altra que diuen que gasta molt és la de Bèlgica, la Matilda de Bèlgica, que diuen que té una assignació anual de 788.000 euros. Gana, no en passarien.
No.
Ja ens agradaria. I la més exuberant és la Màxima d'Holanda. A part, sempre la Charlene de Mònaco,
sí,
que allò
sí.
Ja
aquesta
és...
Premier League.
Allò és una altra lliga. Són 20 milions d'euros a l'any. Aquí estem parlant de 624.000 euros a l'any. Diu que té 7 dones doncelles, que es diuen de servei.
Uh-huh.
En té 7. Dius,
bueno, una per cada dia.
Per què en vols tantes? Bueno, doncs en té 7. I ella només vesteix de Valentino o d'un dissenyador belga, holandès, que no tinc el gust.
Uh-huh.
I llavors, els que tenen l'assignació més alta són els suecs, que tenen 6 milions d'euros.
Està bé.
Estem parlant tot això de prínceps no regnants, a part dels de Mònaco, són tot gent que encara no regna.
O sigui, fills de reis.
Fills de reis.
Fills de reis, o exacte, gent que no està encara amb la disposició de la institució que representen.
Però que algun dia ho estaran.
Mm-hmm. Molt bé, déu-n'hi-do, estem marejats una mica, eh?
De tanta xifra, no?
El Joan López ha quedat
sense... Joan López, tu també tens assignació de l'Estat d'aquestes milionàries?
Ara la demanaré, a veure si...
Com a príncep...
A veure si arribem a algú, exacte.
Com a príncep de la redacció...
Del Departament d'Esports, ara demanarem.
Rei del Departament d'Esports. Escolta, potser té algo.
Ara consultarem.
Ara mirarem de treure-li. Gràcies, Vivi.
A tu.
Aquesta nit, a Talassa... Descobrirem la musclera de Serradells i també viatjarem fins al llac dels Passons per practicar la pesca de la mosca. Aquesta nit, a Talassa, al costat de Sabadell.
Però què dius?
Perdó, Talassa, la recerca al fons del mar.
Que no se t'escapi, la caravana, de 3 a 5 de la tarda a Ràdio Nacional.
A partir del dilluns, dia 5, torna Records Vius, amb Andreu Trastoi a la producció musical i jo mateix, Ramon Vidal, a la direcció i presentació. De dilluns a divendres i de 8 a 9 del vespre buscarem els millors records a través de la música.
Ara i aquí, a Ràdio Nacional d'Andorra.
Encara estàvem pensant en això de l'assignació que tenia el príncep dels esports de la redacció, el Joan López, però no farem broma perquè tenim molt poc temps, que avui hem tingut una entrevista molt interessant al principi que ens ha ocupat una miqueta més d'estona de la que havíem previst, amb el senyor Josep Maria Canyelles i el Joan López, ara sí, en el teu espai.
Molt bon dia, Àlex. Deixem això de l'assignació, eh?
Ja sí. Ja tenim supercampió.
Ja tenim supercampió, el primer títol de la temporada del futbol andorrà, que ja té, doncs, guanyador, el Matecosa Sant Julià. Ahir va ser el vencedor en aquesta Supercopa, que obre la temporada 4-3, final, amb molts gols davant del Pidassa Santa Coloma. I més que el resultat, i més que el títol també, destaquem la imatge del Matecosa Sant Julià, que realment, doncs, va fer una exhibició, sobretot a la primera part, que ja va deixar pràcticament sentenciada la final, 3-1, dominaven els de Juli Ferreros al descans, i a més a la manera com van guanyar, amb el futbol que van fer, la imatge que van donar realment al Matecosa, podem dir que per la resta de rivals, doncs, ha posat una miqueta allò, el cop de punyada a la taula i ha dit, aquí estem, i atenció, perquè aquesta temporada el favorit, així de sortida, la Lliga comença la setmana que ve, és el Matecosa Sant Julià. Podem comentar una miqueta el que va ser el partit? A banda
sí, el resultat diuen una miqueta enganyós, perquè els minuts 30 ja anaven 3-0 i a partir d'aquí podia... el partit estava com molt clar, no?
És així, podia haver acabat en golejada, haver estat un marcador força més clar per al Matecosa Sant Julià, que com diem, doncs va ser força superior al seu rival ahir. Una, doncs, circumstància que no estàvem gaire acostumats en aquest tipus de partits. Com dèiem, la primera part ja estava pràcticament decidida a la final, amb un marcador de 3-1, Riera va avançar el Matecosa Sant Julià, Sebas Gómez va fer el 0-2 i Riera, novament, de cap feia el 0-3. Tot això al primer temps. Poc abans del descans, el Pidassa reduïa diferències amb un gol de Juli Sánchez de penal i al descans, després del descans a la segona meitat, el Matecosa ja, doncs, feia el 1-4, gol de Kiko, que va ser un dels millors del partit, una de les cares noves del Matecosa Sant Julià per aquesta temporada. Alejandro, aprofitant una errada del porter del Matecosa Sant Julià, Ivan Perianez i Albert Mercader van fer els dos gols del Pidassa que van deixar el 3-4 definitiu en el marcador, però com diem, més enllà del resultat, que pot donar una idea de que el partit va ser, doncs, més igualat, el Matecosa va ser molt superior i compta perquè, com diem, aquesta temporada la comença com a clar favorit per guanyar la Lliga Nacional.
Doncs això es veurà evidentment amb el temps, perquè poden passar moltes coses, però òbviament parteix amb aquest pronòstic de favoritisme. Continuem parlant de futbol. El Futbol Club Andorra debuta a la segona catalana, perd per 2-0 i es queixa.
Doncs sí, perquè va ser una derrota que va portar cua o va portar polèmica, podem dir, perquè els dos gols que va fer el Balàfia, que va ser el rival, i l'equip que va guanyar el Futbol Club Andorra 2-0 en aquest primer partit de la segona catalana, doncs els dos gols van arribar en jugades dubtoses. El primer, després d'unes mans, un gol que, doncs, presumptament hauria fet amb la mà l'autor d'aquest gol, i el 2-0, després d'una falta no assenyalada sobre Marc Pujol. Per tant, dos gols que van arribar després de jugades polèmiques i que li van costar la derrota al Futbol Club Andorra, l'equip de Richard Invernón, que començava la Lliga amb el mateix bloc de la temporada passada. Només ha marxat Riera i Nuno. Riera sí que és una baixa sensible a l'atac del Futbol Club Andorra, un jugador que, sens dubte, trobaran a faltar els andorrans, que ahir no van fer un bon partit, segons ens diuen. No van poder veure aquest partit que es va jugar al camp del Balàfia. I com diem, doncs, el Futbol Club Andorra, que intentarà estar en posicions, doncs, capdavanteres en aquesta Lliga de segona catalana, però que ahir no va començar amb bon peu. Esperem que a partir de la setmana vinent, doncs, puguin capgirar aquest paper els de Richard Invernón, com diem.
Doncs més qüestions que ens ha deixat aquest cap de setmana, cap on ens porten, Joan?
Doncs anem a parlar d'una doble cita que ha tingut el cap de setmana aquí a casa nostra, dos memorials. Un de rugby, que a més va servir per obrir la temporada del rugby andorrà, el Memorial Big Tom, que es va fer per primera vegada en homenatge a
Tom Camfred,
una persona que va treballar durant molts anys vinculat amb la federació i amb el BPC, feina, com ja hem comentat alguna altra vegada, fosca però molt necessària, i que ja té, doncs, un memorial que porta el seu nom I a més, doncs, que, com diem, va ser una festa. Es va voler des de la federació que fos la festa d'inici de la temporada. Es va fer una botifarrada, el partit de seleccions. També va haver-hi una sessió de rugbitats per la gent que, doncs, va voler provar o iniciar-se amb això del rugby d'una manera, doncs, senzilla, i també, doncs, fos entrenadora. I al final, doncs, el partit que va ser el plat fort d'aquesta festa, l'Andorra-Catalunya, aquest amistós entre les dues seleccions, va acabar amb una victòria clara d'Andorra, 24-5. El Josep Magallón va fer, doncs, va ser el destacat, podem dir, d'aquest partit. Va fer un assaig i també va participar amb una altra com a peça clau, diguem-ne, i el partit, doncs, no va tenir molta història. Pràcticament ja decidit també a l'inici de la segona part. Catalunya sí que va tenir, doncs, la possessió, però Andorra va ser força més efectiva, molt bon partit en defensa, i aprofitant també totes les ocasions que van tenir els de Michael Brut per decidir aquest partit. Va deixar molt bon regust de boca, feien 16 anys que no jugaven Andorra i Catalunya, i com diem, doncs, esperem un memorial que tingui continuïtat i que, doncs, va congregar també, això ho destaquem, moltíssima gent al camp del Consell, entre 400 i 500 persones a la grada del camp del Consell. Això és un, doncs, bons auguris per a aquesta temporada que començarà d'aquí un parell de setmanetes al BPC. I l'altre memorial que també es disputava el cap de setmana, en aquest cas en bàsquet i en categories de base, una altra cita, doncs, consolidada en aquest cas, el memorial Joan Alai. També en recordo una persona absolutament clau en la història del bàsquet d'aquest país i que també va treballar força amb la base, i un memorial Joan Alai que va tenir com a vencedor el Riga, el Barça. Va trencar l'hegemonia de joventut, i destaquem del Barça, com no, el paper d'un jugador andorrà, Hugo Schneider Bartolomé. Va ser designat el millor jugador del torneig, 19 punts i 13 rebots a la final d'ahir. Atenció a aquest jugador que passarà a jugar, o passa a jugar, aquesta temporada jugarà a l'infantil del Futbol Club Barcelona, Riga, el Barça, i que, doncs, es converteix en un dels joves talents del bàsquet andorrà, que esperem, doncs, que tingui molta sort en aquesta nova etapa. El River Andorra va acabar cinquè, va guanyar el partit de la segona fase al Lleida Bàsquetbol 69-54, i completaven el palmarès d'aquest memorial Joan Alai el Manresa, que va ser tercer, i l'Hospitalet, que va acabar en quart lloc. Molt bon torneig, els millors equips catalans, realment una cita de luxe que esperem també que tingui continuïtat. Organitzen conjuntament el River Andorra amb el suport del Comú d'Escaldes-Engordany. Tot això, recordem, es va disputar al pavelló del Prat Gran d'Escaldes-Engordany.
L'enhorabona, evidentment, a l'organització, com sempre, que reuneix el bo i millor, bona part del bo i millor del bàsquet infantil de màxim nivell de Catalunya, i l'enhorabona a Lugo, perquè jo vaig poder veure part de la seva actuació, que va dir que serà un tio, i ho hem de dir així, molt important en aquest Barça infantil, que aspira a tot, absolutament en tot.
I que va seguint els passos del petit Lliteres. No n'hem parlat, però aquesta vegada no ha tocat.
Diguem-ne que l'Hugo fa un 93, tenint 2 anys menys que el petit Lliteres, diguem-ne, que en té 2 més.
Que tampoc és petit, perquè ja fa 88.
88, sí, però l'Hugo és enorme com a jugador i com a persona.
Això és una circumstància inèdita a l'esport andorrà, eh? Tenir dos nois de 15 a 13 anys que estiguin jugant en categories inferiors d'un Futbol Club Barcelona. Déu-n'hi-do, això vol dir la feina que s'està fent amb el bàsquet en categories de base.
Jo, això significaria donar l'enhorabona a la gent que s'ha estat movent sempre a les categories inferiors del bàsquet, sigui a peu de pista entrenant, sigui dirigint, sigui coordinant, etcètera, etcètera.
I no ens oblidem d'en Quino Colom, que tenim el Fuenlabrada, a la CB.
Aviam,
i que també
sí,
va sortir...
tenim una miqueta més a dalt, sí.
Tenim una miqueta més a dalt, i que també va sortir d'aquí.
Joan, què més?
Doncs destaquem també en motor el Rally Príncep d'Astúries, que va tenir com a avançador Joan Vinyes. Això no és notícia, ja en la categoria de dues rodes motrius, cinquè a la General Scratch, i la creu en aquest cas per a Joan Carxat, que està fent una grandíssima temporada a la Copa Suzuki Swift, i que aquesta vegada va haver d'abandonar l'última especial quan era segon en aquesta classificació de la Copa Suzuki. Una llàstima per a Joan Carxat. També en motor, Amàlia Vinyes va participar a la penúltima prova de la Copa d'Espanya de Resistència, al circuit de Catalunya, Montmeló, i no va poder, doncs, completar la prova. De fet, es va quedar fora a les primeres de canvi per una topada. Un rival que la va deixar, doncs, fora de combat. Per tant, l'Amàlia no va poder completar aquesta prova. I també, sense deixar el motor, destaquem la primera edició dels 2 dies de trial d'en Camp, una cita que s'organitza per primera vegada a casa nostra, que s'afegeix a la mànega tradicional del Mundial, que s'organitza a Sant Julià de Lòria, els 2 dies de trial d'Arinxeli, que confirma Andorra com a, doncs, plaça forta del trial. Moltíssima afició. Aquesta primera edició del trial d'en Camp, 2 dies d'en Camp, va tenir 50 participants. Ivan Pedro, que va ser el vencedor, i destaquem, doncs, la bona feina dels organitzadors per organitzar aquesta prova, que esperem que també tingui continuïtat.
I alguna coseta més al calaix, Joan?
Doncs fora de, també de casa nostra, també destaquem que va finalitzar l'europeu sub-17 d'hoquei patins a Ginebra i que la selecció andorrana aquesta vegada doncs, no ha pogut igualar el cinquè lloc de l'última participació, ha estat sisena en aquesta competició que ha tingut a Espanya la selecció espanyola com a campiona. Ahir Andorra, per cert, va perdre 2-0 en el darrer partit davant de França.
Molt bé, tenim el Mundial, xulo de rugbi, que està veient... De moment han guanyat els que havien de guanyar, però segurament patim més, Jo vaig veure una part, una estona llarga, de l'Àfrica del Sud, Gales, i la veritat és que els hi van posar una miqueta per corbata,
Patir, sí, va patir la campiona. Els All Blacks van començar amb una autèntica exhibició de banda de Songa, són els grans favorits per guanyar d'una vegada per totes ja el Mundial, els All Blacks, i ja veurem, Sud-àfrica i Austràlia, com sempre, són els, doncs, també els altres clars aspirants, els equips de l'hemisferi sud, i veurem com està Austràlia, que juga, crec que avui, davant d'Irlanda, partit força interessant. Comencen a tenir ja partits doncs, interessants per als grans favorits, i si vols també per acabar de repassar l'actualitat internacional, destaquem que aquesta nit tenim una final per als amants del tennis força interessant, els Open dels Estats Units entre Nadal i Djokovic, que veurem també doncs, com es resol.
Que em diu el Thierry que no hi ha partits ni avui ni demà, entre la primera i la segona jornada un descans, suposo que deuen així, no? Perquè si va engegar això, està clar, el desgast és tan brutal.
Deixem un dia de descans.
Tan brutal.
I estarem pendents, com diem, d'aquest Mundial, que també tindrà presència d'andorrans. Ja sabem que hi ha algun aficionat que ja té les entrades preparades per anar a Nova Zelanda a veure aquests partits.
Segur que sí. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies.
A tu, Àlex.
A partir de 7:45, tenim el Zona Esports. Engega ja el tema de tele.
Doncs la programació esportiva comença el 3 d'octubre. Amb el dia el Tot Lliga i també el Creix en l'Esport.
Molt bé, Joan López, moltíssimes gràcies.
A tu, Àlex. Adéu. Fins ara.
De dilluns a divendres i de 8 del matí a 12 del migdia, ara i aquí, a Ràdio Nacional d'Andorra, amb Àlex Lliteres.